4 minuts amb més notícies a les 12 punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts. Encetam aquesta tercera i darrera hora de programa i parlam de salut amb iniciatives que cal conèixer i cal destacar. La Fundació Dentistes Sobre Ruedas ha estat reconeguda a la Gala de la Salut 2026 pel seu projecte Somriures amb Dignitat. És una iniciativa centrada en l'atenció bucodental a persones en situació de vulnerabilitat.
Una iniciativa solidària premiada i que, a més, arreplega un projecte impulsat per la Clínica Dental Solidària Coloma Vidal, que entén la salut oral com una eina d'inclusió social i que ja ha atès milers de persones a Mallorca des de l'any 2015.
I avui volen conèixer millor aquesta feina premiada i el seu impacte social, i per parlar-ne connectam ara en Alfonso Jaume, president de la Fundació Dentistes Sobre Ruedas, i en Paqui Pedrosa, coordinadora del projecte de sensibilització i voluntariat. Molt bon dia a tots dos, com esteu?
Molt bé, bon dia.
Bon dia.
Encantats de saludar-vos. Què suposa, començaré per tu, Alfonso, què suposa per la Fundació rebre aquest reconeixement a la Gala de la Salut 2026?
Hombre, i què he de dir? Ara dient la mà.
Molt contents, imaginam, no?
Contents, vull dir, sempre un reconeixement, sempre agrada, i sobretot després de tant d'anys, pues que te facin un reconeixement, que te donin una dita de mel, pues sempre ve bé.
Sempre ve bé i d'alguna manera reconeix sa feina feta durant tant d'anys. Dèiem, no?, que d'alguna manera sa vostra feina se centra especialment en aquesta inclusió social. Per què? Per què hem d'entendre, o per què considerau sa salut bucodental clau dins aquesta inserció social?
Mira, ara pensava, tenim un vídeo que va editar un corri meu, bueno, que surt en Tomeu català. Hi ha una frase molt impactant que diu en Tomeu: el otro día me encontré un señor con un diente aquí y el otro aquí. ¿Cómo puede ir este señor a buscar trabajo? I crec que això és molt gràfic i s'explica tot sol. Vull dir, la salut bucodental va més enllà de que te passi mal un queixal, va... La riaia i les dents és un poc la carta de presentació d'una persona. Mostra un poc la vida que has tingut. Un dentista, de fet, pot dir moltes coses a través de mirant una boca. I a vegades potser poden tenir la tendència a limitar només: ai, que tinc mal de queixal, me'l vaig a treure i se'm va un mal, però va molt més enllà d'això.
Clar, ahir mateix...
En aquest sentit...
Perdona, sí. No, dèiem que ahir mateix nosaltres parlàvem, no, de la importància de tenir una bona salut bucodental, perquè et se porta d'entrada en el nostre organisme, que un problema a la boca mos pot derivar en altres problemes, en altres patologies, en altres malalties, ja siguin digestives o del que siga. I clar, imaginant que no tothom se pot permetre anar al dentista, no? És una cosa que no entra en la seguretat social, o que no hi entra tot en la seguretat social, i l'accés a la salut dental per a les persones vulnerables és, per ventura, no una prioritat.
Clar, Mira, nosaltres tota aquesta aventura la vam començar en el 2007 anant a Àfrica muntant unitats mòbils, per això una onda de sobrerueda. Però, clar, no ens vam donar compte que el que fèiem a Àfrica, aquí a Mallorca, també era molt necessari. I bé, tu ho has dit, la seguretat social cobreix el que cobreix, que bàsicament són extraccions i urgències, i la resta queda totalment fora. I, bueno, nosaltres l'any 2014, bueno, abans, l'any 2011-12 vam començar a veure que necessitàvem una seu i, bueno, ja on havia... Ja on el meu predí, precisament, tenia la consulta dental fa molts anys, pues, van decidir... vaig xerrar la meva predina i, a més, si no la podia, si no podia deixar aquest local, i vam decidir muntar una clínica dental solidària, la primera clínica dental solidària de Balears i una de les 12 que existeixen a tot Espanya. Jo també he de dir que és l'única, si no vaig malament, que no depèn directament d'un col·legi de dentistes únicament, sinó que és fruit bueno, de la fundació que hem anat creant.
I Paqui, quin és el paper del voluntariat dins aquest projecte de Somriures amb Dignitat, aquest projecte premiat a la darrera gala de la salut de la Conselleria?
Bueno, el voluntariat és la pedra angular del projecte. Se necessiten voluntaris perquè aquesta tasca d'ajudar persones que no tenen els recursos per poder accedir a una salut bucodental digna ho puguin fer. Com sabeu perfectament, el dentista és car i no ho és perquè els professionals cobrin molt, sinó també per totes les productes que s'empleen, les maquinàries, els instrumentals... I sense voluntaris, aquest projecte, des dels seus inicis, no hauria estat possible. A dia d'avui, sí que sempre fem crida als voluntaris, perquè de vegades la gent s'engresca més per anar a Àfrica dues setmanes que per donar un cop de mà aquí a Mallorca, i aquí ho necessitem molt perquè, bueno, segons la taxa AROPE, el 25% de la població de la infància està en risc d'exclusió social. Això és molta de gent que a final de mes ha de triar si ha de fer la compra o ha d'anar al dentista o ha de pagar el lloguer. I, bueno, pues el voluntariat és la pedra que facilita que aquest servei pugui arribar a un cost zero o baix o molt baix en aquestes persones que no ho poden pagar tant aquí com a Senegal. I també en tota la tasca de sensibilització. O sigui, sempre que tenim persones que ajuden a fer realitat un projecte, tenim possibilitat de continuar fent feina. Si ho hem de pagar tot, pues ja seríem una clínica normal i els preus serien com les altres.
Clar, i quines són les principals necessitats que detectau en el dia a dia en els vostres pacients? Quines són les patologies, les necessitats? Ara ho deia precisament en Alfonso, qualcú que només tingui dues dents, a l'hora d'anar a demanar feina ho tindria complicat. No sé si arriben casos tan extrems o hi ha tota una casuística que ara mateix m'agradaria que m'ho explicassis.
Bueno, hi ha de tot. Però, bueno, arriba, evidentment, no sol venir... Les persones que tractàvem a la clínica dental solidària Coloma Vidal, pues sol ser persones que han tingut una vida dura, o tenen addiccions, o tenen qualsevol tipus de discapacitat, o simplement pues, tenen una mala situació a la vida, i, com he dit antes, pues, va molt relacionat amb el tipus de vida que una persona du amb el seu estat bucodental. Què és el que més feim? Pues mira, jo que vaig de voluntari, pues, t'ho diria que faig un pot de tot, com una clínica normal. El que passa és que, bueno, també en les boques un poc més cascades. Se fa molta extracció, se fa molta pròtesis removibles, se fa molta... També se fa endodòncia. Se fa un pot de tot, en realitat. Però sí que és vera que les boques són... No se nota que potser són persones que han estat molt de temps per anar a un dentista, no?
9.000 persones ateses des de 2015. Imagino que segurament d'aquestes 9.000, moltes han passat per la clínica qualque dia, en qualque moment, per dir-vos ei, moltes gràcies, perquè gràcies a la vostra feina he trobat feina, gràcies a la vostra feina tinc més seguretat en jo mateix o jo mateixa perquè puc somriure, i gràcies a vosaltres la meva vida ha canviat.
Sí, hi ha casos molt, molt guapos i on sabeu que canviar la vida d'una persona gràcies, bueno, hi ha molt de factors, evidentment, però sí que una persona que no té dents, de cop i volta li posa una pròtesi i això li posant dents de qualque manera, pues, pues això et recobre l'autoestima, amb aquesta autoestima pues, després troba feina, amb aquesta feina després pot anar millorant altres aspectes de la seva vida. Això és, sí que ho hem viscut en primera persona amb, amb diferents pacients i molt agraïts. I bueno, i és un gust veure... Això és un poble que no s'omple i bueno, veure el resultat final d'un tractament pues, pues és molt guapo.
I Paqui, com a voluntària, que és allò que vos aporta el fet d'aquest voluntariat i sobretot de veure com canviar una cosa, que és, ho dèiem, la carta de presentació, te modifica la fesomia, la riaia, és a dir, el fet de poder-te expressar sense haver de tenir ni complexes ni res. Com a voluntaris, com ho viviu vosaltres, això?
Bueno, jo soc el responsable de voluntariat, o sigui, no és que sigui voluntària jo directament.
Bé, doncs, que t'han traslladat els teus voluntaris, que tu coordines?
En realitat, bueno, sempre el que se diu quan se fa voluntariat, el que te diu tothom, i no importa quin tipus de voluntariat se faci, és que sempre t'endús més del que tu aportes. Da igual si és a Mallorca, si és a Àfrica, si és ajudant a qualcú que té un càncer, si és a... no importa, hi ha moltes organitzacions de la societat avui en dia que ofereixen aquest voluntariat, cadascú ha de triar el que li faci més ganes o el que trobi que se troba més còmode, però sempre, 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 el que tothom diu és que s'enduen més de lo que realment aporten, perquè aquest ajut que tu no te costa res, a lo millor, sí, un dematí d'anar a fer una xerrada a un col·le per sensibilitzar uns nins que s'han de rentar les dents perquè no acabin amb aquests problemes, o anar un dematí a la clínica a ajudar i fer feina allà com a dentista, com a auxiliar. Això, realment, tu veus, aquestes són riures que deien Alfons abans, no? Aquestes cares d'aquesta gent que ja no té mal i que té una possibilitat de trobar feina, té una possibilitat de tenir una inserció laboral, i veus que el que te torna és molt més gros. I el que sí que volia deixar clar és que quan xerrant de voluntariat, malament la paraula diu voluntari, no? És la voluntat, sí que és molt important entendre que és voluntariat sempre va de la mà del compromís. Una persona pot dir, jo soc voluntària, vale, ho faig voluntàriament, avui he dedicat el dematí a anar i estar amb els, bueno, pues, fer xerrades a instituts o donar un cop de mà a una tenda solidària, que tenim el Port de Pollença també, però això du el compromís de dir, bueno, jo ho faré dilluns, o ho faré dimarts, ho faré un dia X, i aquest dia l'organització comptarà que jo ho faré. Si després aquesta, això no s'acompleix, deixam coixa la pata de lo que ens havíem compromès a fer, no? Per tant, és important també tenir clar que la persona voluntària és una persona molt compromesa en el que li passa al seu voltant.
Per tant, voluntariat i compromís, enhorabona per aquests somriures amb dignitat, aquest programa que heu posat en marxa, reconegut a la Gala de la Salut 2026 de la Conselleria. N'hem parlat amb Alfonso Jaume, president de la Fundació Dentistat sobre Ruedas, i amb Paqui Pedrosa, que ella és la coordinadora del projecte de sensibilització i voluntariat. Enhorabona a tots dos. Una abraçada forta.
Moltes gràcies.
Gràcies a tots dos. No som conscients que com un somriure pot canviar la vida d'una persona, accedir a una feina, el que pot limitar, no? No tenir dents, en aquest cas, tenir problemes de salut bucodental, un no és conscient, no? La quantitat de prejudicis, la quantitat de problemes de salut també, és, sens dubte, una feina que des d'aquí celebram. Són les 11:17. Uns consells. Continuem amb més propostes.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment.
La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IV3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IV3 Ràdio.
I 20 minuts. Tornem a la nostra infantesa. Qui no ha fet mai allò d'obrir un sobre de cromos i pensar aquest ja el tenc? O, jo recordo la meva infantesa a Madrid i era si le, no le. Si le tengo, no le tengo. Molta la madrilenya, no? Però ho record perfectament fer-ho al pati de l'escola.
Feia't si le, no le.
Exacte.
Molt bé. Gran document sonor. És que a banda atresorat.
És que els
cromos
evoquen records.
Sí. Els cromos físics i també les persones que són un cromo també deixen conseqüències a la vida de qualsevol, les coses com són.
O pitjor encara, no? Allò d'acumular cromos repetits del mateix jugador.
Ai, sí.
Una i una altra vegada i no trobar mai el que te falta, no?, per acabar la col·lecció.
I doncs, precisament per solucionar precisament aquest mal de cap que acompanya generacions de col·leccionistes, tres mallorquins han creat una aplicació que revoluciona el món de l'intercanvi de cromos. Una idea que va néixer després d'una petxanga de futbol entremig i unes quantes canyes i que avui ja connecta a més de 1.400 col·leccionistes d'arreu de l'estat espanyol.
L'han batiat com cambiocromos.com i permet intercanviar cromos de futbol, però també de Disney, de Pokémons i moltes altres col·leccions d'una manera fàcil, ràpida i segura. I tot això just quan la febre del Mundial 2026 està més viva que mai, perquè ja sabeu que avui comença el Mundial amb el seu àlbum també de cromos que serà la més gran de la història.
Per conèixer com ha estat aquesta aventura digital, tenim aquí des de Mallorca un dels seus creadors, David Salvà. Bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Bien, David, ¿com se passa d'una conversa entre amics després d'un partit de futbol a convertir-se en una aplicació tan útil amb més d'un miler d'usuaris? Com se va gestar?
Bueno, primero es que somos ya 1950,
wow.
Casi ya llegamos a 2000. Hemos crecido apenas en mes y medio, una locura, no sabemos, la verdad es que es esto, lo que habéis contado. Una pachanga que jugamos los jueves en Son Sardina, las cañitas y tal, y Marcos, uno de los tres creadores, estaba bastante frustrado con lo de no encontrar lo mismo que habéis contado, lo de siempre, lo que hemos vivido todos en el colegio. No tengo, tengo repes, no encuentro, me falta. Y dijo, además he buscado apps y no hay apps, no hay nada, son muy viejas, son raras, son difíciles de encontrar y no me gusta andar por Wallapop o por cualquier cosa de segunda mano, estaría bien hacer una app. Y yo, que soy el informático, y Alberto, que ha hecho un par de proyectos online, dijimos, ahí hay algo, ¿eh? ¿Lo miramos o qué? Venga, va. Y con la valentía de dar dos o tres cañas, dice, venga, lo hacemos, va, lo miramos. Al día siguiente, Alberto encontró que cambiocromos.com estaba disponible, y la verdad que es un dominio muy potente a nivel de Google, y yo dije, bueno, pues no nos queda otra, hay que hacerlo.
Ja dius que sou prop de 2.000 persones, 2.000 usuaris que han creat aquesta comunitat. Quin perfil de gent vos segueix i heu trobat? És tan variable, variat com sembla, com pareix?
No sabemos muy bien los datos personales porque no queremos recogerlos por unos temas de privacidad. Cogemos email y poquita cosa más. La aplicación, además, la tenemos a más de 18 años por temas de esto de seguridad y todo. Lo que sí te os puedo contar es que hay muchas temáticas, como habéis comentado, no solo fútbol, también Pokémon, La Sirenita, cosas así, pero, por ejemplo, la última semana veíamos que jugadoras de la selección española femenina, jugadoras del Barça, tenemos alguien que ha puesto cromos, un cromo de Alexia Putellas por 1.000 euros lo vende, porque la plataforma se puede hacer intercambio, se puede poner venta y luego los usuarios se comunican entre ellos. Pero sí, nuestra Cata Coy también está en la venta autografiado y tenemos el más caro que tenemos, la mayoría de gente intercambia, pero el más caro que tenemos son 1.500 euros por un cromo de Messi.
I una pregunta. Ja han creat la bombolla de l'habitatge, del lloguer, del pàrquing. Ara arriba la bombolla del cromo. Ho dic per saber si és un nínxol de mercat en el qual convé invertir, començar a comprar sobres a Dojo i mirar Messi, sona la flauta i aconsegueixes una Golden Card d'aquestes i en pots treure un rendiment econòmic.
Pues no lo sé, supongo. Nosotros solo ponemos en contacto. Lo que hemos creado es una plataforma para la comunidad y la comunidad... Si hay gente, habrá gente que intentará esto, intentará especular, sacar beneficio económico. Y la burbuja siempre ha estado. Cuando hablamos con uno de los reporteros en Última Hora, con Fernando, él es un loco. Él tiene todos los álbumes desde el Mundial del 82 y le ofrecieron mucho dinero ya. O sea, no viene de ahora. Los cromos, el coleccionismo siempre ha llevado bastante dinero.
La febre, no?, dels cromos. Sí. David, clar, la pregunta és obligada. Vosaltres segurament també sou col·leccionistes, segurament també vos ha faltat aquell cromo tan desitjat i que no vos acabava de sortir mai. Conta-mos de què col·lecciones tu cromos i...
Segur que té alguna joia, Joana, segur.
Quants en té? Si en té molt de repetits?
No, al final jo hace des de... Yo hace mucho, mucho tiempo que yo no hago colecciones. Marcos y Alberto, los otros dos partners de este proyecto, sí, sobre todo Marcos. Yo soy el informático y para mí esto era más un hobby, algo divertido de crear. Entonces, yo desde el instituto ya peino canas, yo desde el instituto que no hago álbumes de Panini, de cromos, d'aquestes coses.
Perquè tu, Marta Grau, si no vaig errar, tu vares fer l'àlbum del Mundial de 82, el de Naranjito.
Clar que sí.
Tu el vendries?
Però si eres que tenies 3 anys.
De veres que aquest àlbum rondava dels meus cosins durant anys per ca meva. Però ara mateix no...
No el té localitzat. No el té localitzat. Has badat, perquè mira, ara ja sabem que hi ha tot un trull. Ara que parlaven del tema del Mundial, David, supos que el Mundial de 2026 ha generat una autèntica febre pels cromos. No sé si ho heu notat també a la plataforma, si encara que l'àlbum sigui molt nou, la gent ja, com que són cromos relativament barats, sí que se podrà fer intercanvi, això que dèiem el tenc, y mira, de completar ese álbum tan había conseguido posible.
Claro, no. Esto es la plataforma tiene una parte de gestión de tus álbumes y de intercambio. Y justo antes de venir he hecho en la base de datos unas cuantas estadísticas. La mitad de los mil y pico anuncios que tenemos, la mitad son de la colección del Mundial. Y mira que la colección del Mundial ha salido hace 3-4 semanas. Luego ya vienen de la Liga, Adrenalin y otras colecciones. Pero sí, el Mundial nos ha dado un subidón. La gente lo está buscando como locos. Y no es tan barato los cromos del Mundial ahora. Ha subido y son muchos y cuesta dinero acabarlo. Así que la gente puede usar cambio de cromos para intercambiar y no dejarse tanto dinero.
Idò, David Salvà, un dels artífecs d'aquesta iniciativa de cambiocromos.com. Enhorabona, precisament per aquesta idea, i que tota la gent que tingui col·leccions de cromos antigues pugui trobar, que sempre passa, aquell darrer cromo que no vas aconseguir l'any 94 i que ara, gràcies a la vostra web, a la vostra iniciativa, això sigui possible. Una abraçada.
Otra. Hasta luego. Muchas gracias.
Recordeu alguna col·lecció en concret?
Jo és que
de forma especial.
Ja ho he contat un parell de vegades. Jo només he fet un àlbum mai de cromos en la meva vida i era un de monstruos.
Però
era
com a
monstruos?
Se deia monstruos i eren monstruos literaris. Sortia Dràcula, Frankenstein... La nina de la corba ja sortia. I me'n record que aquell any vaig descobrir que els àlbums de cromos no estaven fets per mi. Perquè només me'n faltava un.
No puc creure.
I jo me pensava que no el tenia i el tenia repetit 4 vegades. I jo regalant cromos a tothom... com diria ma mare, a diestro i siniestro, és a dir, a dojo, i tenia aquell cromo repetit 4 vegades i m'ha fet tanta de ràbia que ja vaig dir no te'n fer cap àlbum, perquè jo aquí estic pagant a tothom per 4 cromos i regalar, i no m'arriba mai el meu.
I la col·lecció de la vida de Joana Maroto?
Jo ja ho he dit avui a les 9, que jo jugava en el joc simbòlic de fer farmàcies i fer biblioteques.
Però no tenies àlbum de cromos, cromos.
No col·leccionava.
Però sí que vaig fer una col·lecció de segells, he de dir. No era de cromos, però sí que vaig fer una col·lecció de segells.
Però sent nin.
Devia tenir...
És que
això era... És d'home major.
És que jo ja vaig néixer com un home del segle XIX. Jo ja vaig néixer deslocalitzat a que nostra paraula dels segells és interessantíssim. I aprenc geografia i de tot.
Xisco Nadal, ets una caça de sorpreses.
Ara no he entès aquesta humiliació pública que m'ho
intentat aplicar. Sorprèn. Un nin, sobretot, no? Però en cap cas, ni molt manco.
Sí, 12, 13, 14 anys tenia.
Gustos, colors.
Encara la tenc. No la vaig acabar la col·lecció de segells.
És que tot ho guardes, un pot Diògenes en Xiscos, a punt de
ser... Per favor, demana publicitat.
No,
estic... no,
encara tenim més propostes. Aquesta és superinteressant. Vos volem parlar d'un esdeveniment solidari aquest dissabte. Atenció, 14 de juny, l'Auditori Caló de Soli, a Cala de Bou, acollirà una nova edició de Flamenco para la Vida.
Flamenco para la Vida és un espectacle solidari impulsat per l'escola flamenca Teresa Rojas, que destinarà tota la recaptació a ALAS, Salut i Sexualitat, una entitat que fa més de 3 dècades, 30 anys, que fa feina en la promoció de la salut sexual, la prevenció del VIH i en altres infeccions de transmissió sexual, a més de l'acompanyament que fa a les persones afectades.
I per parlar d'aquesta gala, però també de la importància de donar visibilitat en aquestes realitats i del paper que juguen les entitats socials en aquest àmbit, avui ens acompanya en Joan Viver, que és coordinador d'ALAS, Salut i Sexualitat. Joan, com estàs?
Bon dia. Pues estic encantat d'estar aquí amb vosaltres i compartir aquesta estoneta.
Parlant d'aquest dissabte, aquest Flamenco para la Vida, què representa per una entitat com ALAS que una iniciativa cultural decideixi posar el focus precisament en la salut sexual i en la tasca que feis, perquè tot allò que se recapti anirà per vosaltres.
Estem molt emocionats i emocionades, no? I en el final, sobretot, perquè bé, l'esdeveniment és diumenge i sobretot perquè la iniciativa ha sortit de la seva part. És a dir, nosaltres no els vàrem anar a cercar, sinó a través d'un contacte que teníem en comú, vàrem decidir pues, sumar-se a la causa, no? I en el final, cultura, qualsevol altre àmbit, mos afecta a tots i a totes, no? I crec que és una forma també de crear aliances entre diferents sectors. Per tant, és molt guapo una col·laboració d'aquest sentit, no?
En Joan és molt amable, especifica que és diumenge, jo hi vaig comptant sols ditets, me va sortir que era dissabte, però dissabte és dia 13, diumenge és dia 14. Ha fet aquest esclariment, aquest flamenco per a la vida, Maroto.
Dia 14, que tothom s'apunti. Clar, imagina que una entitat, una escola de ball, en aquest cas com és aquesta de Flamenco para la Vida, de Teresa Rojas, vos doni tot allò que recapti, és molt important, però la visibilitat que hi ha darrere de tot això també és molt important per vosaltres. No? Imagina que també és aquest tàndem, no?, d'aconseguir uns dobrets pel que sigui, per investigació, per seguir fent feina, etcètera, etcètera, però també aquesta part de que vos donin a conèixer a més gent, a més públic, no?
Exactament. A més, hi ha una qüestió, i és que el VIH, la salut sexual en general, i el VIH en concret, són qüestions que encara estan com molt estigmatitzades, la sexualitat és un tema bastant tabú i de més, no? I que te trobis aliances a altres espais, pues és molt guapo, no? I que t'ajudin i que t'impulsin com a entitat a donar visibilitat a una realitat que en el final mos afecta a tots i a totes, no? I a més, com deies, no? En el final també hi ha una petita quantitat de dobbers que nosaltres destinem també a donar suport a les persones que ho necessiten a l'illa d'Eivissa, no? Que en el final és allà on se fa l'esdeveniment i, per tant, és important que aquests dobbers quedin i tinguin una repercussió per a la població eivissanca.
Has dit una cosa molt important, Joan, donar visibilitat. I és que és necessari donar visibilitat perquè encara hi ha molt de conceptes erronis sobre la prevenció del VIH, sobre les malalties de transmissió sexual. Encara hi ha conceptes que costa que arribin a la població. Veritat?
Totalment, i al final és una qüestió d'educació. Sembla que, a més, a dia d'avui, no? Com que costa encara, després de 40 anys d'infecció per VIH, sí. En el final costa encara parlar d'educació, i en el final jo crec que és superimportant que la gent, quan se relaciona o se relaciona efectivament o sexualment amb altres persones, pugui tenir tots els coneixements com a eina per poder decidir quines pràctiques vull dur a terme, quines no, de quina manera, amb més seguretat, amb manco seguretat, no? Perquè en el final després mos passa que la gent mos telefona superpreocupada perquè resulta que ha tingut una pràctica de risc i no ho sabia, no? I en el final és un poc això, han d'incidir un poc en l'educació i en les eines per
o
poder prevenir.
O al revés, que evita certes relacions perquè pensa que poden suposar un perill. Per això també fa falta informació.
Exactament, no? Perquè això també podria ser una via de discriminació cap
total
a persones...
Total i absoluta.
Especialment en les persones amb VIH, no? Que encara segueixen com molt estigmatitzades.
Perquè segueix l'estigma.
Totalment. És a dir, s'ha reduït al llarg de la història, però sempre, és a dir, sempre dic el mateix, però és que la realitat també segueix sent la mateixa. En temes biomèdics s'ha millorat moltíssim, però en tema social encara hem de picar pedra, no? I està molt bé que puguem donar visibilitat, com dèieu, no? A espais com a Eivissa per poder seguir pal·liant aquest estigma i aquesta discriminació que s'ofereixen les persones que viuen amb VIH.
I sobretot la tasca que feis des d'Ales, que quan tens un ensurt, perquè a tothom li pot passar, saber que hi ha un telèfon en el qual pot acudir, que qualcú que entengui la problemàtica t'escolti, i sobretot donin una resposta ràpida a un moment d'incertesa, jo crec que més enllà de tota la tasca que feis, aquest punt és allò que fa fonamental que Ales continuï existint i continuï tenint fons, perquè molta de gent, de vegades, tu deies, no saps que has fet una pràctica de risc, o el preservatiu es pot rompre, o en un moment determinat te pots emocionar i pots perdre el capet, i després ve aquesta espècie de el dia després, que per això Ales sí que ajuden les proves ràpides de detecció del VIH, que el manco després ha de fer un seguiment, òbviament, perquè hi ha una finestra, recorda-m'ho, si tu avui has fet una pràctica de risc, l'endemà no te sortirà. Exacte. Hi ha una finestra de crec que són 2-3 mesos, exacte, que has de repetir les proves, però el manco tenir aquella primera resposta, aquell primer conhort, aquella primera tranquil·litat, sí que Ales, bàsicament, un dels seus pilars és ajudar la gent en aquests moments.
Totalment, i saps que posaria en valor dels meus companys i companyes, perquè al final jo estic fent feina d'oficina, no? Però la gent que fa atenció directa dels meus companys i companyes, jo destacaria sobretot que no jutgen, no? Que Ales és aquell espai segur on siguis qui siguis, te dediquis a el que te dediquis, el que sigui, pots anar allà, pots parlar, no? I a vegades hi ha persones que mos comenten que això no havia pogut xerrar mai amb ningú, no? I poder tenir aquest espai segur de xerrar, i xerrar de salut sexual, de lo que me preocupa, de quina sexualitat vull viure, de com prevenir, de com afrontar certes situacions, doncs és molt guai. No poder tenir aquest espai que és important, i sobretot és important donar-li suport, perquè si sense fons tampoc nosaltres no podem seguir treballant.
No tenir por i poder tenir aquesta tranquil·litat de que se'n pot parlar, tot i que abans des que encara hi ha estigma, no?, al voltant del VIH. Com se manifesta avui, el 2026? Perquè, clar, jo recordo quan era més petita que era sentir parlar de VIH i era una cosa... Ara jo crec que també s'ha fet molta pedagogia, s'ha canviat una miqueta la mentalitat, no? I sobretot aquest estigma, però així tot encara hi ha prejudicis al voltant. Com se manifesta i quin impacte té també en les persones que viuen i que pateixen o que han de conviure amb el VIH?
Saps què passa? Que, és a dir, abans el VIH era més visible, no? Perquè amb aquells tractaments dels anys 90, la gent tenia com a lipodistròfia, és a dir, se veia més físicament. Avui en dia això no passa. El que passa que, clar, si una cosa que no se veu, feien com si no existís. El problema és que quan això aflora, aquesta realitat aflora, sí que surten casos, no? Per exemple, se donen casos de, a lo millor, que algú a la seva feina s'han enterat de que aquesta persona viu amb VIH i és acomiadada, no? O, per exemple...
I això vols dir que passa, encara?
Sí. Passa poc perquè no, la gent no se visibilitza, no?, per por a discriminació, però en el moment que passa, de cop i volta, la gent se preocupa, no? I també, per exemple, passa a l'hora de revelar l'estat serològic, és a dir, dins l'àmbit sanitari també, és a dir, és curiós, no?, perquè l'àmbit sanitari és aquell àmbit on tenen molta informació, però no tothom la té, no? I què passa? Que és allà on es veia que és més visible. La gent que té VIH i que va a medicina interna a fer el seu seguiment, compten amb professionals professionals fantàstics i meravellosos, però quan surten de medicina interna d'aquella especialitat, a vegades sí que se troben, no?, en judicis o en gent que no té tota aquesta informació. I és important també seguir format i reciclant en el personal sanitari.
Ara
no?
Fa poquet vàrem veure que estava de promoció i de fet ha estat en els cinemes una pel·lícula de Sidosa, ara ajuda amb Xisco,
Eduardo Casanova.
Que a més ell no ho havia dit mai fins ara de manera pública, ara sí que ha fet pública com viu amb VIH. No sé si també d'aquesta manera fer-ho públic, persones així conegudes, pot ajudar també a trencar aquest estigma, a visibilitzar i combatre també una miqueta els prejudicis que envolta tot això.
Totalment, perquè en el final, quan tens un referent, pots veure aquella persona i dius, ostres, no som l'única persona a la que li passa, no? I que hi hagi persones famoses que, més enllà d'en Rock Hudson i de gent dels 80 i dels 90, és superimportant que trobem gent actual. Per això també és molt important que hi hagi persones del carrer, com vosaltres o com jo, que qui sigui, no? Que no són famoses, persones que no són famoses i que també se puguin visibilitzar, no? Perquè són persones que tenen una vida completament normalitzada i de més, no? I crec que ajuden molt bé a acompanyar les persones que viuen amb VIH.
Tot i que parlàvem de l'estigma, les reaccions que hi va haver a la sortida d'armari en aquest sentit com a seropositiu d'en Eduardo Casanova no varen ser d'allò més esperonadores per qualcú que decidís fer aquesta passa. Vull dir, perquè hi havia certs comentaris que sempre, tot allò que ha fet en els temes del desig, és com si el desig tingués aquest punt clandestí, aquest punt brutancho, i de que sembla que perquè sigui una malaltia de transmissió sexual, és així com un càncer, tothom té entès que no se pot evitar, totes aquestes malalties sí que se poden evitar, i també haurien d'entendre que un estil de vida saludable podria evitar moltes altres malalties, i aquest judici no és sobre aquestes malalties, però sí que és sobre el VIH o la transmissió sexual. L'estigma del qual parlaves, passen els anys, avançam en medicina, però no avançam socialment, perquè els comentaris que va rebre aquell jove, jo els vaig llegir
duríssims.
I me vaig quedar en sos pels drets.
Símptoma de que encara tenim feina a fer, no és vera?
Sí, no, i de que, com tu dius, s'ha de picar pedra, i per això entitats com Ales, que duis picant pedra des de fa molt de temps, fent aquesta feina de formiga, que a poc a poc va recollint els seus fruits. I això serà, ara ja que hi anem, no m'anunciar aquesta gala, diumenge, que no dissabte, diumenge 14 de juny, a l'Auditori d'Escaló de Soli, a Calabou, a Eivissa, aquesta gala Flamenco para la Vida, de l'Escola Flamenca Teresa Rojas, que tot allò que es recapti anirà destinat a Ales, i ara mos ho deia en Joan Viver, tot això farà feina, o amb aquests euros es podran fer feina, sobretot a Eivissa, per mirar de millorar la vida de gent en com visqui amb el VIH.
Joan, ha estat un gust tenir-te en aquest programa. Moltíssimes gràcies per la visita.
Un plaer. Sempre que me vulgueu aquí, jo vendré a veure-vos.
Aquí t'esperarem. Uns consells. Són les 11:41.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni.
Que estat sol, les coses arriscades.
Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada,
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
I 43 minuts és dijous i toca parlar de sèries i sobretot d'aquestes estrenes de la setmana tan esperades.
Crispetes i sofà.
I mentre sonava la l'alò, viu, jo me moria per dir-te, per ballar junts damunt d'espalco mentre es tocava la canció.
Música de Rebatle amb els OR d'Amors d'estiu. Joana, què mos dus avui? Tenim bon material per les plataformes. Què mos espera?
Què mos espera? Te diria, Marta, que quan a producció a nivell, el nivell no és que hagi baixat gaire, perquè com sempre tenim moltes coses, però ara bé, una altra cosa seria parlar de qualitat. Tampoc hem de pensar que tot és boníssim, però sobre gustos no hi ha res escrit. Sigui com sigui, vos dut tres temes. Una pels qui creuen en l'amor i en les segones oportunitats, d'aquí que soni aquesta, la canción del verano dels OR, que per cert estan immersos en preparar el seu nou treball discogràfic, ja tenim ganes de sentir-lo. També vos duc una cosa molta acció, una sèrie espanyola amb molta d'acció i amb Àlex García de protagonista, i una tercera que hem triat precisament també per celebrar el mes de l'orgull.
Per ballar junts de
comencem per la primera. Todos nuestros años està disponible des d'ahir mateix a Prime Video. És la nova adaptació juvenil després del rebombori d'Off Campus i sona així.
¿Qué estoy haciendo aquí?
¿Tienes miedo de que nos encontremos con Charlie y Sam?
¿Charlie te invitó?
Ella tenía que venir.
Su fue como una madre para mí.
Bé, jo crec que vos podria dir que la veritat és que Prime s'ha especialitzat en adaptar novel·les romàntiques, ningú com ells, per adaptar la literatura young adult, com Prime, convertint en les...
Que és que són nosaltres.
Exacte.
Young adult.
Young adult, exactament, per això mos encanten. Per això mos encanten. És que el que fa Prime és convertir les seves apostes en vertaders fenòmens audiovisuals, com ara, per exemple, la saga Culpables, El verano que me enamoré, i també recentment Off Campus, que mos està enganxant tant o com us ha agradat tant a Yolanda i a mi. Però bé, ara arriba aquesta, que és l'adaptació de les novel·les de Carly Fortune, que, perquè vos fasseu una idea, l'any 2023 va mantenir 16 setmanes a la llista de bestsellers del New York Times i ha venut més d'un milió de còpies. Per tant, d'una cosa que funciona molt bé a la lectura, en els llibres, la duen en sèries. És l'adaptació a la ficció en format de 8 capítols protagonitzat per la Sadie Soraval i amb Matt Cornell, que si el recordeu, no sé si sou de l'època o si, per exemple, la teva filla l'ha pogut veure, la sèrie de High School Musical.
Encara pendent.
No, tots són de totes les èpoques.
No, tots són de totes les èpoques.
Des del de nou cap aquí... Nosaltres, des de Mariano José de Larra...
Des de que col·leccionam segells a la infantesa, ja poden ser de qualsevol època.
Exacte.
Continua, Joana.
Però bé, és el que es diu ara, aquesta sèrie, el Friends to Lovers, no? Ah. Carregat de nostàlgia i primeres vegades que abraça diversos anys de la vida dels protagonistes, que són en Sam i en Percy. Concretament, se narren 6 anys i una setmana, curiosament. No han fet teada redona, sinó que fan 6 anys i una setmaneta de les seves vides. En Percy, ja l'heu vist en Estrany, és una lota de 30 anys, de Toronto, que torna en el seu poble on havia estiuejat de joveneta. Han passat 13 anys des de que no veuen en Sam, el seu millor amic, entre cometes, i primer amor, a qui va deixar per un error que va cometre ella. 13 anys més tard, sa química, jo us he de dir que continua intacta, però, oh, sorpresa... Què passa, Xisco Nadal?
Idò, que deu estar, qualcú deu estar compromès.
En Sam té el lota. Ah. Però per saber què passa i què no passa, haureu de veure aquests 8 capítols que, com vos deia, ja estan disponibles a Prime.
I per aquells que no vulguin un tema que rincló com aquest de Todos Nuestros Años, que evidentment no són nosaltres, perquè ja frixam de que passa jornada laboral per poder anar-la a veure a les publicitats d'Ivetres Televisió, la millor cadena del món, que vos ofereix tot allò que necessitau, ja ho sabeu, tenim més opcions. En aquest cas, una sèrie amb molta acció i molta adrenalina, que ha per títol El Immortal. Long hard
days. Así que este es el jefe de los putos Miami. They don't say change my ways. Cada vez que os ven a aparecer con esas cazadoras, no saben si les vais a echar a los perros o les vais a dar de hostias.
¿Dónde vas a sacar la pasta que necesitas?
Aquesta guerrita tuya se tiene que...
Ja us heu vist una miqueta, i podrem veure no només en Àlex García, que només per veure-lo jo crec que ja paga la pena, sinó que també hi ha en George Cortajarena o en Francis Lorenzo. La teniu disponible a Movistar Plus des d'avui mateix i, com deia, amb Àlex García com a protagonistes. He de dir que no vot sol dur jo ni segona, ni tercera, ni quartes temporades, però sempre hi ha excepcions, ja sigui per parlar de Bridgerton, que m'encanta, o bé per parlar d'aquest El Immortal i la seva història que arriba a la seva tercera i darrera temporada, així que ja tanquen el cercle, ja tanquen la història. És un thriller escrit per en David Moreno, en Diego Sotelo i en Raúl López i produïda per en José Manuel Lorenzo. Són només 6 episodis que posen, com dèiem, punt i final a una història que mescla acció a les totes, drama familiar i thriller psicològic. Què podem destacar d'aquesta temporada? Idò que la Rubia assumeix el control i es posa al capdavant dels Miami, que és aquesta banda de la que parlaven en aquest tràiler. La trama es condensa en 5 dies amb diverses trames en paral·lel que s'entrellacen fins a concluir amb un final apoteòsic. Per això només per veure en Àlex García, ja ho he dit, ho confés, paga la pena, però no sé si vosaltres esteu com una mica cansats de tanta acció, pistola, sang, cotxe volant, vos escolt.
No sé què penses. Jo, a mi això mai me cansa.
No
jo sempre a favor dels procedimentals, perquè quan t'arribes vespre, que són les 9, ja has sopat, dus el pijama posat, t'has dutxat i necessites que el teu cervell se descomprimeixi una mica,
sí,
i no va de pensar, sinó que només deglutir allò que t'adonen, per mi secció sempre és important. I consideres que en Joana Maroto, que n'Àlex García és un foc encès i sempre queda bé a qualsevol sèrie, i els Miami, que eren aquesta banda que tenia amenaçada, recordem, Nana Obregón. Clar, només per tot aquest còctel paga la pena mirar la tercera temporada.
També n'hem parlat en aquesta secció, n'Àlex García, també protagonista de Sagrada Família,
sí,
que la vàrem recomanar i ja s'ha fet la segona temporada, i també molt bon paper es que fa, també així com de policia, però també de dolent, però també de... Bé, en fi, una conspiració...
Bé, i ara que dius Sagrada Família, molt escaient, per aquest mes de s'orgull.
Exacte. Sí, com si...
Pues perquè d'Àlex García, no?
Sí, i darrera temporada, segur.
Darrera temporada d'aquí, de... Ah, sí, clar, perquè acaben la història, han fet 3 temporades i han dit, i han anunciat que no n'hi haurà més d'episodis ni de res. Tanquen-se per de tot.
Més propostes. Yo viviré,
allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré.
És que no s'hi acostumat a tenir frase, i ara...
Però si sempre tens frase en aquesta secció.
Me deixeu dir el que m'ha apuntat la guionista, per favor. I com a colofó d'aquesta secció, una sèrie d'HBO Max per celebrar el mes de l'orgull. Sèrie que precisament du aquest títol, Orgullo.
Jo crec que aquest tràiler ja ho diu tot. Molta de festa, però què passa? Es renou, es plou d'un nadó, ho trenca tot. És una sèrie polonesa que narra la història d'un jove gay, molt imprudent, que viu com si s'hagués de menjar el món o com si el món estàs als seus peus, sense que res pugui desbaratar la seva llibertat. És arrogant, és impacient, és molt guapo i molt jove, però també és molt insegur. Una tragèdia familiar fa bocins la seva realitat i s'haurà d'ocupar d'aquest nadó a qui sentien plorar a les totes i, clar, no saben si podrà fer-ho sense perdre la seva independència i sense haver de sacrificar la seva vida personal. És una sèrie que parla de culpa, de fracassos personals, de moltes de pors, de debilitats i també del pres...
Mira, jo és que avui en parlàvem.
...dels prejudicis socials. Així que és molt recomanable, ara que també ho dèiem, és el mes de l'orgull, per si qualcú la vol veure. Teniu HBO.
Seria la versió LGTB de tantes sèries que hem vist d'adolescents, que per lo que sigui s'han de fer càrrec d'un nin, adolescents o joves, doncs aquí veiem ara, també amb aquest rerefons, LGTB. No ho sé, què triaria jo?
Fixa't que jo crec que aquesta pinta molt bé. Se mesclaran segur emocions, responsabilitat, culpa...
Jo com diria Maciel, aquesta darrera l'hauria de triar per al·lusiones.
Per al·lusiones, a mi persona.
Però t'he de dir que a mi m'agrada molt l'Immortal i llavors també una bona història d'amor per després poder comentar-la a Yolanda Ruiz, la nostra companya, que sempre anima qualsevol tertúlia.
Companys, són les nostres recomanacions de les sèries de la setmana, però abans d'escoltar l'actualitat esportiva, actualitzem la darrera hora de l'incendi. Com sabeu, duim pendents pràcticament durant tot el programa d'aquest incendi ocorregut a Magalhães. Magaluf, a Calvià, de fet, decreten dos dies de dol amb motiu de la mort d'aquestes dues persones. Els bombers continuen en les tasques per poder desallotjar les persones que romanen als balcons dels seus habitatges. El batlle ha parlat amb nosaltres a primera hora i ha explicat que han estat ja evacuades gran part d'aquestes persones, però que encara continuen algunes refugiades fins que l'estructura pugui refredar-se. Així mateix, els efectius dels bombers continuen fent totes aquestes tasques, recordant també que l'incendi s'ha originat a la tercera planta, però que equival a una planta menys 1, que ha provocat aquest balanç de dos morts, un en estat crític i 24 ferits. De moment és el que sabem, i de fet continuen fent aquestes tasques. Ha anat la nostra companya Maria Antònia Esquines per poder conèixer també la darrera hora i per poder traslladar-nos totes les informacions que ens anaven arribant.
Sí, el Valdo, que deies, havíem entrevistat a primera hora del programa, ha explicat que les dues persones que han mort eren residents del municipi, vivien a la novena planta d'aquest edifici. Segons les primeres hipòtesis, han estat intoxicades pel fum, en tractar de baixar per les escales, que, en paraules del Batle, s'ha convertit en una autèntica xemeneia i que dificultava molt el poder sortir d'aquí. També hem escoltat el conseller Bosch, que deia que, o demanava a la gent que estava confinada, que tingués una mica de paciència, perquè era molt complicat o molt difícil el fet de sortir.
El director insular d'emergències, en Joan Fornàs, ha explicat que a la seva arribada els bombers s'han trobat amb un foc molt violent. El fum s'ha desplaçat per el que seria l'ull de l'escala, que ha fet efecte xemeneia, com comentava na Joana, i s'ha elevat per tot l'edifici. Les persones confinades han indicat que estan ara segures en els seus domicilis i podran sortir quan els efectius acabin de ventilar l'immoble, moment en què seran ateses a l'hospital de campanya que ja s'ha instal·lat allà de vora. El cap operatiu de bombers de Mallorca, Xisco Bonnin, ha explicat que l'incendi ha trencat finestres i una porta, de manera que el fum per això s'ha escampat molt ràpidament per l'escala i també ha entrat dins els habitatges.
Recordant que l'Ajuntament de Calvià ha decretat dos dies de dol amb motiu de la defunció d'aquestes dues persones a l'edifici de Magaluf. Són les 11:56, temps d'esports. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia.
Repassa l'actualitat esportiva, que com se presenta?
Arribam en la notícia que ahir el Palma Futsal va forçar a disputar aquest tercer partit contra el Pozo Múrcia. Bon resultat, 6-4, victòria del conjunt mallorquí en el Palau d'Esport de Somoix, i fa que l'equip arribi aquest dissabte a partir de les 7 de vora baixa al Palau d'Esport de Múrcia amb aquestes possibilitats per ficar-se a la gran final, on ja espera el Barça en el guanyador d'aquesta aquesta eliminatòria de semifinal per al playoff pel títol. Anem a veure si hi ha sort i si ho fan bé i l'equip mallorquí pot arribar a classificar-se, perquè si arriba en aquesta final també se classificarà matemàticament per disputar la Champions la pròxima temporada. Això per una banda. Per altra, no hi ha bones notícies en el futsal, en el sentit de que el president del Palma, Tirado, diu que es posen a disposició de la justícia en referència al cas que s'han vist implicat el club d'un possible tripijot d'un partit disputat a Tudela la temporada 2023-2024, on suposadament alguns jugadors del Palma van cobrar d'un intermediari del president del Rivera Navarra, Ramon Lázaro, per influir en el resultat. Se va cobrar, sabeu, unes quantitats. Bé, tot això està en mans de la justícia. Anem a veure com acaba aquesta situació. I, per altra banda, també avui arrenca el Mundial de Futbol, el Mundial de Futbol masculí, a les 9 del vespre, amb el partit a Mèxic i Sud-àfrica. Jugaran el primer partit a l'estadi Azteca, recordant que el mallorquí Toni Amor és l'ajudant de Javier Aguirre a la banqueta de Mèxic. Per tant, el Mundial en 48 seleccions. La primera vegada que 48 seleccions participaran en un Mundial de futbol. A Espanya, recordeu que serà dilluns, a partir de les 6 de l'hora baixa, quan debuti contra Cap Verd.
Moltíssimes gràcies, company. Vos escoltem tot d'una, ampliant tota aquesta informació. També aclarim a mi amb el contingut del programa al dia. Bon dia.
Bon dia, conversarem amb en Llorenç Pons, director de Jumbo Tours Menorca, sobre la previsió de reserves turístiques de cara al primer gran esdeveniment de l'estiu, les festes de Sant Joan de Ciutadella. Després conversarem amb el conseller de Mobilitat, en Juan Manuel Delgado, perquè mos conti els detalls del conveni que signen avui d'aquí uns minuts entre el Consell Insular i les quatre navilleres més importants de l'illa per la futura limitació d'entrades de cotxos. Ens visitaran a l'estudi de Samantha Lake i na Mariona Fernández del Centre de Rescat d'Animals Equins de Trabaluja perquè mos contin actual campanya solidària del projecte.
I titulars del dia Mallorca. Jaume Noguera, bon dia de nou.
Mira, parlarem de museus, de castells, però d'una cosa molt curiosa que estan fent els alumnes de Pius 12. Estan fent un estudi sobre si les cremes o els perfums poden atreure mosques. Alerta.
Home, té molt de sentit, perquè si te poses alerta un perfum que tal sí vegada faci l'hora de llimona, sí, segur que espanta els mosques.
Són els alumnes de secundària que ho estan fent.
Vos escoltem tot d'una amb aquestes propostes. Nosaltres tornem demà a partir de les 9. Que passeu un bon dijous. Gràcies per seguir-nos.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.